en COPE.
Más Castellón.
Estar informado.
In this town's lost its faith, our colors will fade eventually, so if our time is running out.
Así estem, así continuem. Salutacions d'Alberto Marco. Com no me té que agradar un dimecres com aquest 9 de novembre, en el que de nou arrenquem en visita a Ir. Va a ser la alcaldesa de la capital de La Plana, Begoña Carrasco, y Gui es también un alcalde y también alcalde de La Plana, en aquest cas, de La Plana Baixa. Quique Rodríguez, ¿qué tal? Molt bon dia.
Molt bon dia, Alberto. De Borriana, concretament, Jorge Montferrer Daudí, no més alcalde de Borriana, sinó també regidor de Seguretat i d'Emergències des de fa vora un mes, no? Aproximadament. Jorge, bon dia.
Sí, moltes gràcies, gràcies, i encantat d'estar aquí. Només una puntualització a Alberto, ahir va estar l'alcaldessa de la capital de La Plana Alta i avui el de la capital de La Plana Baixa.
Que es podia ficar, mirar la història, i era Castillo de Borriana, però sí, no anem a fer lluites ara, eh?
No, però vull dir que evidentment és la nostra alcaldessa de la capital de la província, no?, com a tal, i a més la vull moltíssim a Begoña Carrasco, no? Però vull dir que avui està Borriana també és capital, en este cas capital de la Plana Baixa, que és la comarca en la que estem, en la que està Villarreal, en la que està Valldoxó, Onda, i en la que està, jo crec que jo diria que una part molt important de la població de la província de Castelló, per tant, pues n'hi ha que donar-li també aquesta importància que té la nostra comarca.
I molta indústria.
Molta indústria i molta activitat i moltes coses, i a lo millor també en algun moment pues, hauríem de també reivindicar que bueno, que som una part important de la província, que també tenim la nostra importància i devem de reivindicar també moltes coses que no només a vegades vagin a la capital, també. O sigui, vull dir que en ese cariño que li tenim a Castelló de la Plana, però també pues reivindicar lo nostre i lo que mos fa falta pues, a poblacions que estem agermanades, com són Villarreal, com són Borriana, com són Nules, Valluxó.
I primer que res, benvingut a aquesta nova casa, aquestes noves instal·lacions de la cadena COPE, la seva primera visita institucional als nous estudis de COPE.
Pues sí, la veritat és que m'ha quedat molt sorprès la tecnologia que s'ha instal·lat en estos estudis, i crec que la funcionalitat i sobretot la llum que teniu així, pues la veritat és que felicitar a la cadena COPE, perquè des de luego està en estos moments a la vanguardia total de tot lo que és la comunicació, no? Per tant, felicitats.
Moltes gràcies, alcalde. Fa poquet anàvem per ací amb Cas d'Obra. També pràcticament vostè se l'ha llevat, perquè acaba d'estrenar una nova ronda, no? Una ronda reformada com és la de la Panderola.
Sí, estem... bueno, jo crec que des de fa dos anys tenim una cosa clara, i és que veníem a transformar la ciutat de Borriana. Això, evidentment, hi ha moments en els que, pues, causes una miqueta de problemàtica en la ciutadania, no? Perquè tens que tallar. És molt difícil transformar les coses sense tindre que tallar-les, no? No pots asfaltar, no pots canviar les aceres, no pots fer obres sense tindre que, pues, d'alguna manera tallar i tancar els carrers durant un temps, no? Però crec que al final jo crec que estem transformant aquesta ciutat, millorant-la, fent-la molt més amable, fent-la que la gent cada volta puga passejar per la seva ciutat en jo crec que sentint-se orgullosa i molt pagada conforme està quedant Borriana, il·luminant-la, com en aquesta nova il·luminació que tenim del campanar, de la nostra basílica, de l'Ajuntament. Jo crec que estem d'alguna manera posant guapa a Borriana, fent-la cada volta més atractiva, cada volta més amable per al ciutadà i per al vianant. I bueno, és una cosa que vam decidir des del primer moment i que en aquests moments pues, se veu en molts carrers, i ara fa poc pues, en la inauguració de nou, o en aquesta reforma que han fet de la Ronda Panderola, que la necessitava, perquè a més és una ronda de les més antigues, tot el tema de l'arbolat estava... perquè, no sé, però la fórmula que se gastava antes per l'equip de govern anterior era que arbre que pues, d'alguna manera donava problemes, pues, se tallava i se deixava l'alcorque buit, o a lo millor se formigonava, no? I se deixava... jo no sé quina és una fórmula estranya de renaturalitzar la ciutat, no? Que moltes vegades s'ha dit que era un mantra que permanentment se dia de renaturalitzar la ciutat a base de tallar arbres, no? Jo crec que el que estem fent ara és justament el contrari, és generar aquests nous alcorques que permetisquen, per una banda, que tot el tema de la gent de mobilitat reduïda puga caminar tranquil·lament per la ciutat, però d'altra banda que estiguin en la via pública els arbres, que cada volta vegem una Borriana més verda i més agradable per als ciutadans.
Farà alcalde uns 60 anys aproximadament, que va deixar de funcionar la Panderola. Era un servei de transport que connectava molt bé tota l'àrea metropolitana de la Plana. París mentira, 60 anys després no hem anat cap avant, hem anat cap darrere, perquè els serveis, el tren, els autobusos que connecten Benicàssim, Castelló, Almassora, Vila-real, Borriana, Onda, dicen molt que desitjar. Hi ha molts problemes. És algo que s'ha deixat molt de banda i que n'hi ha que transformar en prioritat per aconseguir que els ciutadans d'aquestes poblacions puguen desplaçar-se molt millor?
Jo crec que és prioritari i crec que has donat en la clau, no? O sigui, fa 60 anys ja teníem clar com devíem de relacionar-nos en la Plana. Jo crec que qui no tinga clar que en aquests moments estem en una àrea metropolitana, més allà de les disputes o d'aquestes xicotes xascarrillos, no?, de dir Castelló, Villarreal, Borriana, avui en dia no. La gent convivim diàriament en gent de Borriana, Villarreal, Nules, Valluxó, Onda, Castelló, Almassora. És una àrea metropolitana, de fet. Cada volta més diferència. Cada població, jo crec que quasi té clar a quin joc té que jugar o quina part és la que fa, quina funcionalitat té l'àrea metropolitana, més administrativa, més industrial, més turística, més de serveis. O sigui, cada població està especialitzant-se una miqueta en això. I jo crec que una part important d'àrea metropolitana és la connectivitat. Conforme fa València en la seva àrea metropolitana, jo crec que podríem estar parlant que des de Benicàssim hasta, te diria, Valluxó, però més allà, no?, inclús Moncofa, la Llosa, quasi Almenara, avui en dia és una àrea metropolitana en la que devem de començar a pensar en aquesta connectivitat, no? I indiscutiblement jo crec que ningú ha fet els deures, ni la Generalitat, ni els ajuntaments, ni ningú s'ha plantejat. Ara, probablement, el projecte del tram es comença a pensar en aquesta situació, en aquesta connexió que està prevista en Castelló, Almassora i Villarreal, però hem de pensar que l'àrea metropolitana és molt més àmplia i que hem d'anar més ràpid, no? Perquè si la Panderola ja fa 50 anys pues, tenia clar que la connectivitat entre Onda Borriana i aquesta connexió Onda hasta Castelló, Borriana hasta Castelló, era imprescindible, pues, hauríem de, en aquesta planificació del tram, d'aquesta connexió, pues, fer-la o estar ja d'alguna manera en aquest projecte d'ampliació i sobretot en l'inici de la construcció, no? Jo crec que tenim, jo per exemple, tinc moltes reivindicacions del transport metropolità, sobretot el que va a Castelló des de Borriana. Cada volta més gent està vivint en Borriana, però treballa fora de Borriana. I aquesta reivindicació, tant de treballadors com d'estudiants que van a la UGI, que també tenen una problemàtica d'arribar a la universitat, perquè la connectivitat també en el tren no està massa ben solucionada, pues jo crec que ahí sí que jo crec que és un deute que tenim tots els que tenim alguna responsabilitat política, ja dic, tant a nivell municipal, però també pues, a nivell provincial, però sobretot a nivell autonòmic, has començat a pensar que tenim que donar-li una volta al tema de la connectivitat.
I en aquest sentit, i avanços en aquesta futura línia 2 del tram que es vol portar de Castelló a aquesta àrea metropolitana?
Bueno, per les notícies que tinc són les mateixes que teniu vosaltres. Sí que és cert que a voltes pues, hem parlat més en el conseller. Sé que hi ha intenció de poder iniciar-la d'immediat, com a mínim, en el primer tramo que crec que arribaria a Almassora. Però crec que hem de ser més exigents en vosaltres mateixa. I vull dir, i és un conseller que és de la província i que sé que està treballant a muerte, no només en la reconstrucció de la zona de la Dana, sinó també en dotar a Castelló de moltes infraestructures que farem falta, no? Però crec que hem de ser exigents en ell i en nosaltres mateixa i posar damunt de la taula que la connectivitat de l'àrea metropolitana de Castelló pues, té que estar a l'altura de la que té l'àrea metropolitana de València i sobretot el que s'ha donat en els últims anys a l'àrea metropolitana d'Alacant.
Jo, respecte a això, justament aquesta relació en el conseller i ara vicepresident segon, també ja s'ha formalitzat d'una manera en aquest nou espai que es vol fer al port de Borriana, aquesta connexió, diguem, entre la ciutat i el treball a la mar. Com va aquest projecte? Quan podrem veure i disfrutar d'aquesta zona lúdica, gastronòmica, que s'està plantejant ahir al port?
Pues bueno, ara estem pràcticament finalitzant les obres d'accés, que eren unes obres que té un muntant important econòmic i que d'alguna manera faran que els accessos del port siguin més segurs i més... jo crec que del segle XXI ahir teníem una bàscula que era històrica, no? Però que no se gastava des de feia 50 anys i que d'alguna manera condicionava tot l'accés. Ara tindrem un accés que també facilita tota la vorera, que serà del futur centre de salut. I en principi, si no passa res, el projecte que tenim del Varadero, que és aquesta plaça metropolitana, estava... les últimes notícies que tinc del conseller és que estava en els serveis tècnics de conselleria per a fer un poc la revisió del projecte i les subsanacions que puguen donar-se per a, si no passa res en el pròxim any, iniciar les obres d'aquesta plaça. Jo tinc confiança i el que me transmeten des de la Direcció General de Ports i de Costes és que aquesta plaça ciutadana serà una realitat abans de que acabi aquesta legislatura. Per tant, durant el 2026 hauria de ser ja una realitat i hauríem de poder estar inaugurant aquesta plaça ciutadana que permetirà aquesta connexió d'una volta, d'una vega d'entre Borriana i la seva mar, entre Borriana i el seu port, no? Farà aquesta finestra per a que la gent de Borriana, quan arriba al port, no veja només una barrera, sinó que veja la mar, veja pues, els barcos i veja algo molt agradable com és el port de Borriana.
Un altre gran projecte que té l'Ajuntament de Borriana és el de portar inversors, portar empreses, 1,5 milions de metres quadrats de superfície industrial a disposició d'empreses que vulguin instal·lar-se.
Sí, és un... Bueno, Borriana sempre ha tingut polígonos industrials, sempre ha tingut zona industrial en el Pla General, però a mi me va sorprendre que quan vaig estar en la Generalitat, en la Direcció General de Projectes Estratègics, que depèn de Presidència, pues ningú tenia ni idea de que Borriana tenia disponibilitat de terrenys per a grans empreses, no? Ningú situa en la província de Castelló inclús a Borriana com una possibilitat quan pensa en instal·lar... Sí, sí, jo crec que qualsevol empresa que preguntem quan algun empresari té que canviar la seva empresa perquè se li ha quedat xicotet el polígon industrial i diu, on tinc que pensar? Pues, jo crec que és obvi que la gent pensa en Onda, pensa en Alcora, pensa en Villarreal, pensa inclús en Castelló, en la... ja cada volta menys, a lo millor, no? Però sí en la zona del Serrallo, no? Pues, en tot el tema. Però jo crec que en Borriana, inclús en Valluxó, no? Que ha tingut un desenvolupament industrial en allò quan va tancar Segarra i tot, però en Borriana no està en el mapa, no estava en el mapa industrial de la Comunitat Valenciana, en el mapa industrial de la província, no? Entonces, quan te dones contra d'això, pues jo crec que com a alcalde la meva obligació és ficar a Borriana en aquest mapa. Però té que ser un mapa industrial diferent, perquè el que no t'he sentit tampoc és que Borriana dissenyi una indústria en competència en Villarreal o en Onda, perquè això aniria en contra de lo que acabo de dir, de que som una àrea metropolitana, no? Per tant, Borriana tindrà que buscar el seu nicho industrial, que siga en una indústria diferent i que a lo millor, que és el que estem d'alguna manera intentant desenvolupar directament en la Generalitat Valenciana, perquè este polígono industrial, acabem de fer un vídeo, que és un vídeo dossier per a inversors, és esta zona industrial la té en estos moments la Generalitat Valenciana, la té la Direcció General d'Inversions Estratègiques, que és la misma, és la mateixa que negocia en tots els grans inversors, en la Volkswagen i en tots els que van anar a Sagunt, per a poder oferir este polígono industrial a grans inversors que vinguen a la Comunitat Valenciana, no? Perquè d'alguna manera el que tenim que intentar en Borriana és que siga un cert motor de lo que sigui el canvi de model econòmic de la província de Castelló. Tenim clar que la ceràmica està implantada i és el que és, però no tindria sentit que Borriana es començarà a competir en Villarreal, en Onda, en Alcora per la indústria ceràmica. No tindria ningú sentit. El que té que fer Borriana és buscar una indústria diferent que permetisca canviar aquest model econòmic i que si alguna volta la ceràmica no pot continuar pues contratant personal, pues que siga una altra indústria la que tire del carro, no? I això és un poc la idea, i en aquesta lluita estem Generalitat i Ajuntament de Borriana, pues per a desenvolupar aquest 1,5 milió de metres quadrats per a grans empreses que vulguin vindre a la Comunitat Valenciana.
En quant a la situació política municipal, com marxen els pressupostos? Fa un mes, tres dels quatre regidors de Vox van abandonar l'equip de govern, van trencar PP i Vox aquell acord de les eleccions del 2023... hi ha possibilitat de que els pressupostos isquen endavant o l'opció més real en aquests moments és que es prorroguen els que hi ha?
Nosaltres el que treballem és en totes les opcions, no? O sigui, tenim clar que de la mateixa manera que vam fer quan vam arribar al govern, vam parlar en tots els grups polítics i vam oferir la possibilitat de que tot el món treballara per una Borriana que se transformara per una Borriana millor. I ho estem fent. Esta setmana hem tingut contactes per part nostra en tots els grups polítics, tant en el PSOE, en Compromís, com en Vox, per a obrir...
Han parlat en Vox.
Sí, nosaltres quan convoquem no tenim línies roges. O sigui, el que està clar és que Vox en un moment donat va decidir fer oposició des de dins del govern, votant en contra de que se baixaren els impostos als ciutadans de Borriana. I van votar en contra de les ordenances fiscals. Això significava que sense ordenances fiscals no se podien tindre pressupostos. Per tant, Vox havia decidit que Borriana no tinguera pressupostos en el 2026. Clar, ante aquesta situació, que és fer oposició des de dins del govern, el millor que pot passar és que qui vol fer oposició estiga en l'oposició, no? I entonces, per una volta donat aquesta situació de que en el govern només està el Partit Popular... Si nosaltres tenim que parlar en tots els grups per a intentar treure els pressupostos, parlarem en tots. Nosaltres no tenim línies roges, ni a dreta ni a esquerra. Nosaltres l'únic objectiu és Borriana. I en Borriana parlarem en tot el món. Nosaltres prenem decisions i si tenim que trencar el govern i si tenim que cessar consejals, ho fem per responsabilitat, però a partir d'ahí no anem a tindre cap problema en parlar en tots. I hem parlat en tots esta setmana... és d'haver obert totalment els pressupostos, totes les inversions que volem per a la nostra ciutat, i a partir d'ahí pues, lo que oferim és que cada grup d'alguna manera se posicione en si vol estar per a transformar Borriana, per a que Borriana continue avançant en aquests pressupostos, o vol agarrar una posició més política pensant en les pròximes eleccions i pues, a lo millor estar en el no a tot, no a que Borriana continue millorant i a lo millor paralitzar la ciutat, no? Pues en breu veurem quins grups estan perquè Borriana continue la seva transformació i quins grups estan perquè Borriana se paralitze de nou i se quede a parar sense inversions, sense transformacions.
Pendents d'aquesta situació també estarem així als micròfons de la cadena COPE. Jorge Monferrer Daudí, alcalde de Borriana. Moltíssimes gràcies.
Doncs sí, moltes gràcies, alcalde. Per cert, que en un ratet parlen d'un centre educatiu del seu poble que demà tenen una fira que van englobar a 20 universitats de tot el país per a mostrar informació de futura a justament estudiant, no només de Borriana, sinó que va fer de capitalitat perquè veig gent de Vila-real, de Nules, que perquè veig que sí, que fan de plana baixa, eh?
Pues moltes gràcies a vosaltres, gràcies per atendre-nos en la vostra casa i sobretot dir-vos que sempre teniu en Borriana a algú que estarà sempre al costat de la COPE.
Herrera en COPE.
Más Castellón.
Estar informado.
Tu concesionario Lexus Castellón te ofrece las últimas tendencias en moda con Begoña Campos. Todos los lunes en COPE Más Castellón sigue las últimas tendencias con Lexus Castellón.
Herrera en COPE.
Más Castellón.
Estar informado.
I així hem començat aquest espai, que ja hem dit i ja hem escoltat ara per acabar, que també viatjarem de nou fins a Borriana. També avui transportem per un dia el nostre espai per anècdotes i vivències de la capital de la Plana, amb en Bando. Ahir va ser protagonisme per a la capital en la seva alcaldessa. Avui Banu Ortega pues, tornarà a contar més qüestions. Igual que tindrem aquest espai per a conèixer la realitat social de la província de la mà de Càritas Diocesana de Segorbe-Castellón. també per a conèixer l'actualitat dels mercats amb Renta 4 Banco, i segur que també trobem espai per a repassar alguns dels guardonats en estos tres premis solidaris Cadena 100 Castellón que van servir la seva setena edició. I també tancarem, evidentment, en el nostre Agrocope Castelló i avui en un sabor espectacular. Però abans, ens preparem per al fred.
Herrera en Cope.
Castellón y Vinaròs.
Estar informado.
Rebeu la salutació d'Alberto Marcos i vos incorporeu ara en una jornada on ja em notava baixada de temperatura i especialment les mínimes. De cara a fer prevenció, tenim el nostre company Quique Rodríguez.
Ya esta noche hemos tenido temperaturas de menos 4 grados, pero la ola de frío se va a dejar sentir especialmente mañana, pero el viernes en la provincia de Castellón, y eso hará que encendamos calefacciones, chimeneas para protegernos del frío. Queremos conocer cómo debemos actuar antes de encender por primera vez las calefacciones, y lo hacemos con el oficial del consorcio de bomberos y el oficial de bomberos, Andrés Balfagó.
Pues sí, como tú has dicho, ahora con la llegada de este episodio intenso de frío, pues debemos de extremar tanto la prevención como la protección, que son dos conceptos muy importantes en el tema de la seguridad dentro de nuestros hogares. Y está claro que con esta llegada de los episodios intensos de frío, pues aumentan el riesgo de incendio en nuestras viviendas.
¿Cuáles son las principales medidas de prevención que tenemos que adoptar cada uno de nosotros en nuestra casa, por ejemplo, si queremos poner en marcha una chimenea?
Muy bien, pues bueno, como habíamos comentado, la prevención, que es un concepto importantísimo, es la parte más importante que tenemos que poner en marcha para evitar que un incendio llegue a producirse. O sea, aquí pues lo de más vale prevenir que curar, ¿no? Pues aquí también lo aplicamos. Si actuamos con medidas de prevención, evitaremos que se produzca el incendio. En este caso, y ahora con la ola de los episodios intensos de frío, las calefacciones es un punto muy crítico y que durante el año producen muchos incendios, y tenemos las experiencias durante todos los años que cuando llega esta época y el invierno se multiplican los incendios de vivienda. Calefacciones, pues podemos encontrar las tradicionales, que con leña, que aún se siguen utilizando, sobre todo en esas zonas del interior, Castellfort, Herbés, como has comentado, Forcay, donde las temperaturas bajan y las tenemos por debajo de 0 grados. En este caso, ese tipo de calefacción tradicional de leña es importantísimo antes de ponerlas en marcha, el limpiar todos los conductos de evacuación de humo, ya que eliminaríamos de esta forma gran parte del peligro de los incendios que se producen en estos tipos de calefacción. Luego, por ejemplo, también tenemos las calefacciones eléctricas, que también se utilizan mucho en nuestros hogares. Es muy, muy común, es muy habitual enchufar varios aparatos de calefacción en un mismo punto, y con ello cargamos tanto los puntos eléctricos como las regletas con más potencia de las que pueden soportar. ¿Y qué ocurre? Pues que saturan los conductos eléctricos y provocan fuegos de origen eléctrico, que también es uno de los más habituales con los que nos solemos encontrar los bomberos en los incendios de vivienda. Para evitar este tipo de riesgo en las calefacciones eléctricas, lo mejor es usar siempre regletas homologadas y, sobre todo, evitar sobrecargar los enchufes. Y también es muy importante apagar los sistemas de calefacción eléctricos cuando estamos fuera de casa. Y luego, por otro lado, tenemos también las calefacciones de gas. Calefacciones de gas es muy importante el mantenimiento antes de empezar la temporada de frío por un técnico cualificado para la calefacción que revise todo el sistema de calefacción. Aparte de los incendios, y ya que estamos hablando de las calefacciones, es muy importante, sobre todo lo que son calefacciones tradicionales de butano o de leña, el evitar que se produzca el monóxido de carbono que se produce por una mala combustión de los sistemas de calefacción, que es lo que se llama el asesino invisible, porque ni se ve ni se huele, y todos los años, por desgracia, tenemos también incidentes, muchos de ellos con resultado de muertes por intoxicación por monóxido de carbono. Para evitar este riesgo, dos medidas muy, muy importantes que podemos tomar. La primera, la que hemos comentado, el mantenimiento de los equipos de calefacción, sobre todo estos equipos tradicionales de leña o de butano de calefacción de butano, y también el disponer de un detector de gas monóxido que lo podemos encontrar en grandes superficies comerciales o ferreterías.
Y
eso sería en el concepto prevención.
Sí, y sobre todo también, por ejemplo, hay que tener en cuenta intentar no dejarlas en marcha mientras dormimos durante la noche.
Si son calefacciones tradicionales a leña o eléctricas, sería recomendable por la noche no tenerlas en marcha. Pero para tener una protección y dormir más tranquilo también es muy importante el disponer de un detector de humos. El detector de humos también es un electrodoméstico muy básico, de un precio muy económico, sobre los 10 euros, que lo podemos encontrar en grandes superficies y en ferreterías, muy fácil de instalar y que nos avisará en el momento de que se empiece a producir un incendio mediante un pitido de unos 90 decibelios, suficiente para despertarte si estás durmiendo, y te avisará del inicio del incendio, porque son muy sensibles estos detectores y solamente iniciarse el incendio te avisaría mediante este pitido de alarma. Al ser un conato y la fase inicial del incendio, nosotros mismos, como propietarios y habitantes del hogar, podríamos extinguirlo sin ningún problema. Y dentro de la protección, que es el otro concepto, también es muy importante el saber qué medidas tenemos que tener, Quique, si se produce un incendio.
¿Y cuáles son?
Una de ellas, por ejemplo, muy importante, si se ha producido el incendio no lo podemos extinguir. Bueno, lo primero, por supuesto, llamar al 112 avisando a bomberos, porque en este tipo de emergencias, los incendios de hogar, es importantísimo el tiempo. Cuando más rápido acudan los bomberos, menos daños se producirán. Y una medida básica es que si debemos abandonar la vivienda o la habitación, nos acordemos de cerrar siempre las puertas al salir.
Una pregunta, Lola. ¿Quan puede manar a replegar la Caixa de Nadal?
¿Pero vostè té la pensió domiciliada en la Caixa Rural?
Clar, jo ho tinc tot allí.
Pues ha d'anar a la plaça de la Vila, davant del nostre centre social, de l'1 al 5 de desembre, de 10 a 2 o de 4 a 7. Ah, i no s'oblide de portar la carta i el DNI.
Caixa Rural Vila-real, la caixa del nostre poble.
Aprovecha el Black Friday de Albany y ahórrate el 20% en todo el mobiliario. Y como siempre, el envío y montaje a toda la provincia son gratuitos. Estamos muy cerca, en la carretera nacional 340 a Villarreal. Celebra el Black Friday en Albany, tu tienda de muebles con el 20% de descuento en toda tu compra. Visita también nuestra web albany.es.
Treballem perquè puguis gaudir d'un Castelló millor, més verd, més accessible i amb menys fums. Continuem avançant en la zona de baixes emissions i amb la recepció de les obres dels carrers Sant Vicent, Asensi, Herrero, San Francisco i l'últim tram de Trinitat, acabem la primera fase de la ZBE. Recorda que el pàrquing de l'antic mercat del dilluns està tancat pels treballs d'adequació i creació de zones verdes i ombratges. Però no et preocupes, perquè, excepte els dilluns, pots estacionar gratis en la part ensostrada de l'aparcament del recinte de fires i mercats. Junts avancem cap al Castelló del futur. Ajuntament de Castelló.
Abandonar derecho en tercero de carrera te costó. Encontrar un escritorio para estudiar lo que realmente te gusta, te costará mucho menos. Ven esta semana al Black Friday de Muebles La Fábrica y encuentra los muebles que mejor encajan contigo con un 20% de descuento. En Castellón, calle en medio 91, sin ir más lejos. Muebles La Fábrica. Lo que nos hace únicos es ser distintos.
Atenció, Castelló. Es busquen pisos en la capital d'almenys dues habitacions. Saló menjador, cuina i bany complet. Preu màxim de compra, 145.000 euros. Interessats, posen-se en contacte amb l'Oficina Municipal d'Habitatge de l'Ajuntament de Castelló. Ajuda'ns a ampliar el nostre parc d'habitatge social i lleva't un pes de damunt. Regidoria d'Habitatge, Ajuntament de Castelló.
Este mes en Quadis Leonauto la emoción de conducir se vuelve irresistible. Descubre el nuevo Peugeot 3008 Allure Hybrid con un diseño espectacular y la última tecnología híbrida. Y ahora llévatelo por solo 230 euros al mes con 4 años de mantenimiento incluido. Sí, has oído bien. 4 años sin preocuparte de nada. Ven a Quadis Leonauto y siente la diferencia de conducir un Peugeot. Quadis Leonauto, tu concesionario Peugeot de confianza.
Hay cestas de Navidad y cestas de Navidad. Con su jamón ibérico de bellota, su tinto de autor, su queso de oveja con trufa. Cestas preparadas a mano con mimo y criterio. De esas que, cuando las regalas, te hacen quedar como un verdadero artista. Grupo Disber, el arte de regalar.
Esta Navidad la fiesta la pone la sala El Grau en el puerto de Castellón. El viernes 12 de diciembre a las 21 horas. Y de la cena multiempresa gala más divertida de Castellón. Cena gourmet, copa, karaoke show, DJs en directo. Y muchas sorpresas. Reúne a tu equipo, amigos o colectivo y reserva ya. Mínimo reserva, grupo 8 o 10 personas. Contacta en el 964-286-555 o en la web El Grau by Orenes Gran Casino. No te lo puedes perder.
No se están tirando los platos a la cabeza. Estaban cansados de su viaje a vajilla y ha llegado la hora de decirle adiós.
Renovar tu cristalería o vajilla en García Folques te costará menos. Porque en noviembre en García Folques te ahorras el IVA. Renueva para esta Navidad un 21% más barato. Solo hasta fin de mes.
García Folques. Suministros hosteleros para profesionales y también para el particular. Ciudad del Transporte, Castellón.
¿Tienes que hacer una gestión municipal y no quieres desplazarte? En el Ayuntamiento de Castellón te lo ponen fácil. Utiliza cualquiera de las 6 tenencias de alcaldía para realizar tus trámites. Recuerda que de 9 a 11 de la mañana y hasta finalizar los turnos no tienes que pedir cita previa. Y si lo prefieres, puedes acudir concertando día y hora. Ayuntamiento de Castellón, Concejalía de Ciudadanía y Participación.